Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs?
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
A tota costa.
2 minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa. Tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició, nova entrega d'aquest programa. Això és A tota costa, obrint l'edició 879 d'avui dissabte, 18 de gener de 2020. Des d'ara i fins a les 11, el món del submarinisme, en definitiva, el mar, com a element fonamental de la temàtica d'aquest espai de ràdio. Molt bon dia, benvinguts. Avui amb diferents veus i protagonistes, com sempre, que passaran per aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. En uns instants parlem d'un interessant tema. Parlem amb l'Associació Catalana de Busseig Emocional i Adaptat. Ho farem amb un dels seus fundadors, amb un dels seus vicepresidents, que ens parlarà precisament de qui van adreçats amb aquesta associació. HBEA, que s'anomena també. Avui serà el nostre primer protagonista. Al llarg del programa també anirem fins a Panticosa, Pirineu d'Osca, per practicar submarinisme. Ho heu sentit bé, eh? Avui ho farem sota el gel, eh? Sabrem com es desenvolupen aquestes immersions sota el gel, que ja us avancem que són verdaderament espectaculars. I també les tradicions marineres aplicades a la gastronomia, a la tradició marinera que tenim a Catalunya. Avui coneixerem quins són els plats que van néixer, en molts casos, a les barques de pescadors, a la localitat de les Cases d'Alcanar, a Tarragona. Bé, doncs aquestes són les temàtiques que avui us plantegem en aquesta edició de Tota Costa que arrenca ara mateix. Abans us saluden ben cordialment el Toni Huguet, al José Matosas i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts, comencem.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà. Dia a dia fabriquem il·lusió. Una elaboració artesanal des del 1770. El gust que ha passat de generació en generació, des de Gramunt fins a casa teva. Xocolata Jolong. L'autèntica xocolata a la pedra tradicional de Gramunt, també per fer xocolata desfeta. La xocolata de casa a la tassa. Assaboreix la millor xocolata elaborada de manera artesanal i amb matèries primes de primera qualitat per una recepta tradicional. Descobreix-la a xocolatajolong.com. Xocolata Jolong, una recepta deliciosa amb més de 200 anys d'història.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
A tota costa. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 2872. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Custo ha concebido un material revolucionario para los submarinistas del Calypso. Un equipo hidrodinámico. Expansor del pecho para facilitar la respiración durante los trabajos subacuáticos. Lámparas frontales adosadas al casco para las inmersiones nocturnas. Y teléfono por sonar o por radio para permitir a los submarinistas comunicarse entre sí o con el Calypso.
A tota costa, el programa dels submarinistes.
Molt bé, doncs iniciem el nostre recorregut subaquàtic com tots els dissabtes, com totes les setmanes, en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Des d'ara i fins a les 11 ja sabeu que us acompanyem parlant-vos de diferents aspectes. Avui molt diferents, tots ells, les temàtiques que us hem escollit per aquest espai de ràdio. La primera de les quals, us ho dèiem en el sumari, ja sabeu que en aquest espai de ràdio sempre procurem, en la mesura del possible, animar a tothom a practicar aquesta activitat esportiva. La setmana passada parlàvem amb una associació molt interessant, Avis Sub, persones d'una edat avançada que segueixen practicant aquesta activitat esportiva. I aquesta setmana volíem parlar amb una associació que també, sens dubte, ens sembla molt interessant, el caire que té i sobretot el fons que té, i mai millor dit, és l'Associació Catalana de Busseig Emocional i Adaptat, ACBEA. Avui en parlem amb el seu vicepresident i un dels seus fundadors, sobretot dels objectius que persegueix aquesta associació. Alhora, el Francesc Bartrina, amb uns instants el saludem, també és responsable de l'àrea de busseig adaptat de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques. Així que benvinguts, amics. Això és A Tota Costa. Aquí parlem de submarinisme avui i com a primera de les temàtiques, submarinisme adaptat. Francesc Bartrina, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per la trucada.
Gràcies a tu per passar una estona amb nosaltres aquest matí i dissabte i per explicar-nos... bé, explica'ns una mica com neix aquesta idea de crear aquesta associació catalana de busseig emocional i adaptat. Explica'ns.
Mm-hmm. Doncs mira, aquesta idea surt arrel d'un accident casolà amb el meu company. Ell va sofrir un accident amb unes intervencions medulars. Tots dos ja érem practicants de submarinisme i érem instructors i havíem tingut centres i clubs de busseig. I dintre tota la seva rehabilitació i dintre tota la seva millora vam seguir fent busseig. Al cap de 2 anys i mig de la seva rehabilitació, doncs vam veure que podíem el que havíem fet nosaltres dos amb ell, podíem traspassar-ho i podíem fer que la gent participés. I d'aquí va sortir la idea de muntar l'associació. Uh-huh. Sí que és veritat que el busseig adaptat, els seus estàndards ja estan establerts, però nosaltres volem donar-li el valor afegit, que és la paraula emocional, no? Perquè quan algú té un problema, quan té un accident i quan té una disfuncionalitat, doncs diguéssim que es queda com bloquejat o no es veu capaç. I aquí és on nosaltres volem entrar, no? Volem ajudar que tothom no deixi de fer allò que feia en un altre tipus de situació.
Uh-huh. A partir d'aquí, doncs, es crea aquesta... Per cert, quan la vau crear, aquesta associació?
La vam crear al finals del 2000... setembre del 2017.
Uh-huh. Per tant, doncs, una associació que té un breu recorregut encara,
sí,
però que, bàsicament, perquè, és clar, el fet de busseig emocional i adaptat, què voleu dir amb això? El fet de busseig adaptat, tothom ho coneix, no? Però sí, aquest terme emocional, sí, què significa?
Correcte. Aquest busseig emocional, el que volem transmetre en aquest sentit és nosaltres prèviament ajudar amb una persona a que torni a bussejar o que vulgui començar a practicar el busseig des d'una cadira de rodes o des d'una incapacitat, doncs el que intentem és explicar-li que la situació, en el fons, per tots és igual i que no té res a veure una situació física d'una manera o altra. I fem un treball amb ells d'explicar-los que són capaços de poder-ho fer. I, bueno, aquesta és la part, diguéssim, més com t'ho diria, no vull dir teòrica perquè no és teòrica, però és una part que nosaltres li donem molta importància per poder perquè la gent es pugui donar compte de que són capaços de fer-ho tot i la seva situació en la que es poden trobar en aquest moment.
Uh-huh. En alguna ocasió hem parlat, doncs, també amb altres entitats, doncs, que com vosaltres s'animen a persones amb algun tipus de discapacitat, doncs també a la pràctica, sí, del submarinisme, els resultats són realment excepcionals, no?
Sí.
Realment, doncs, tenen una experiència que volen repetir-la. Molts d'ells, doncs, o elles, segueixen vinculats amb aquest sector i volen fer cursos de submarinisme. Probablement això és un dels objectius, no? Que aquesta participació en una activitat esportiva.
Correcte. Un dels objectius que té l'associació és, primer, que la gent no deixi de bussejar o que la gent comenci a practicar el busseig en les condicions que siguin i després que no deixin de fer cursos, que no deixin de millorar, que no deixin de practicar i que no deixin de tenir un entorn, diguéssim, social que genera el propi busseig, no? L'entorn del busseig crea un entorn social perquè no és només el moment de bussejar, vull
dir,
tot l'aspecte social que té previ i post a la inversió, no? I això és una de les coses que nosaltres també valorem molt.
Mm-hmm. Sobretot el post de la immersió, que és aquí on els submarinistes comencem a dir mentides, sobre el que hem vist, no? Que sempre m'adeix molt més del que m'ha dit en realitat, no?
Exacte. Sí, també és veritat. També
un mero de 2 metres, en fi, aquestes coses, no? Sí. Però bé, és cert, no?, que té un aspecte social molt, molt interessant. Anem a posar, si et sembla, noms propis, sobretot, Francesc, en aquestes estats d'adaptació i estats emocionals, sí, no? A quina tipologia de persones, anava a dir nens, però probablement també teniu nens, no?
Bueno, mira, nosaltres en aquest temps hem fet coses amb persones amb discapacitat visual, hem fet coses amb persones amb discapacitat física i hem fet coses amb nens que tenien amb l'Hospital Sant Joan de Déu, amb que tenien problemes cardíacs, entre altres, eh? També hem fet coses amb persones amb sordera, etcètera, etcètera, i gent amb discapacitat física i tal. Bueno, la veritat és que en tots ells, sigui el nivell que sigui, el retorn de gratitud és immens, no? I això és el que ens esperona, perquè al final ja no és només el fet de poder fer cursos, de poder practicar, etcètera, etcètera, sinó és la satisfacció de veure les cares quan les persones surten de l'aigua i han pogut aconseguir aquest repte, no? I això és el que cada dia ens motiva per seguir fent, a seguir treballant, i amb la mesura que puguem i amb els recursos que tenim anem fent més coses.
Mm-hmm. Vist des de fora, clar, una persona que ens està escoltant pot dir, home, quin factor té una persona que té una discapacitat visual, una persona invident, quin valor té, no?, a fer submarinisme. Jo he tingut ocasió de parlar amb alguna persona invident que practica submarinisme i t'explica unes sensacions verdaderament que un es treu al barret.
Sí, correcte. Mira, les sensacions que nosaltres vam rebre de discapacitats visuals amb l'Associació de Discapacitats Visuals de Catalunya va ser una sensació de gratitud absoluta. Entre altres coses, primer, perquè dir-li a una persona tira't a l'aigua que jo t'espero, clar, aquesta sensació és bastant, bastant complicat, no? Però després sí que és veritat, aquestes sensacions de flotabilitat, aquesta sensació de sentir-te respirar tu mateix, aquesta sensació, clar, ells desenvolupen els sentits d'una altra manera, no com nosaltres, no? I això fa que aquells sorolls que nosaltres potser no podem sentir sota l'aigua, o aquella salubritat que potser nosaltres no podem sentir de l'aigua, etcètera, etcètera, ells ho noten moltíssim. I, clar, poder disfrutar d'aquesta flotabilitat, doncs per ells va ser molt satisfactori.
La ingravidez, no?
Exacte. Aquesta sensació de volar sense caure, no? Bueno, la veritat és que va estar molt, molt satisfactori.
Mm-hmm. Les mirades d'il·lusió, els somriures, per exemple, de nens, criatures, sí, que tenen algun tipus de problema d'aquestes característiques que has dit, són realment per no oblidar, no?
Bueno, pues, mira, al final t'haig de dir que mentre estic parlant se'm posa la pell de gallina, no? Perquè la satisfacció de quan veus un nen de 8-11 anys que ha pogut posar el cap a sota l'aigua, que ha pogut respirar per un regulador, que ha pogut veure els peixets. La satisfacció d'aquell nen és tremenda, però no vull deixar de dir la satisfacció que tenen els pares quan torna el fill sortint de l'aigua i els hi tornes el fill havent fet això. Vull dir, al final, la gratitud de la família en general no té preu. I bueno, la veritat és que és una passada a nivell personal i emocional.
Mm-hmm. Amics, avui, primer protagonista, el Francesc Bartrina. És el vicepresident i un dels fundadors d'aquesta Associació Catalana de Busseig Emocional i Adaptat, ACBEA. Tenen una plana web, si us hi voleu adreçar, acbea.org, acbea.org. Aquí hi trobareu més informació per qualsevol persona, doncs, que ens estigui escoltant i digui, caram, doncs, potser m'interessaria, no? Vull practicar submarinisme, vull tenir aquesta sensació, vull tenir aquesta experiència. Experiències, sensacions que, Francesc, no ens enganyem, impliquen una preparació i, sobretot, una adaptabilitat de tots els monitors, instructors, sobretot en número de persones. Sí. Hi ha persones d'aquest tipus que necessiten una atenció molt particular i molt especial, no? Imagino que això vosaltres també ho teniu totalment resolt, no?
Ho tenim totalment resolt, totalment disponible. Nosaltres, en funció de la persona que ens trobem davant, doncs, com a mínim som dos o tres persones per cada persona que ho prova. Bueno, la veritat és que tots els que participem en aquests activitats, tots tenim les titulacions que corresponen per poder-ho practicar, no només les titulacions, sinó les experiències, i el poder-ho fer d'una manera amb absoluta garantia perquè ningú pateixi i perquè ningú tingui por. Al final, no és res més que una activitat per gaudir, per passar-ho bé, per disfrutar i perquè el cap de setmana següent puguin tornar a venir o perquè el dilluns, quan vagin a la feina o vagin a algun lloc, puguin dir que he pogut fer això i m'ho he passat bé.
Uh-huh. A partir d'aquí teniu, feedbacks amb les persones que han fet submarinisme amb vosaltres. Després, posteriorment, volen seguir, volen fer el curs de submarinisme?
Sí, sí. Sí que és veritat que hi ha col·lectius que són més proactius que altres, però sí que ens hem adonat que després d'haver fet un bateig, després d'haver assistit a una activitat d'aquestes, doncs n'hi ha molts que tenen la intenció de fer-ho. Sí que és veritat que estan més limitats i ara, bueno, la veritat és que es van fent. No, al final, nosaltres som una associació sense ànim de lucre i el que volem és que la gent participi. I, bueno, sí, tenim una certa continuïtat. Uh-huh. Però hi ha molta feina per fer encara, eh?
Doncs, ja per acabar, Francesc, vull cedir-te els micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. T'estan escoltant des d'arreu de Catalunya. Per cert, a on feu les activitats?
Doncs mira, nosaltres hi ha moltes activitats que les podem fer des del propi local de la Federació Catalana, aquí al Port del Fòrum. Fem activitats aquí mateix, a Barcelona, al Port del Fòrum, aquí a les Fectes, i si ho fem fora, doncs habitualment ho fem a la Costa Brava, entre el que pot ser Sant Feliu de Guíxols i Lloret. Mm-hmm. És el que habitualment fem. Però bé, estem a disposició de tots els centres de Catalunya per poder fer activitats i per poder fer coses. Mm-hmm.
Doncs, repeteixo, ja per acabar, dirigeix-te a aquestes persones potser que volen implicar-se en la vostra associació, volen practicar submarinisme, què els hi diries?
Doncs jo li diria a tota la gent...
I sobretot també als pares, en el cas de criatures, no? Als pares que diuen, no, això del submarinisme és molt perillós, eh?
Sí.
No, no. Hi ha molts pares, sovint per desconeixement, no? Naturalment,
sí,
d'una activitat que diuen, home, no, és molt perillós, no?
Sí. Jo, en principi, animo a tothom que ens demani informació, que ens pregunti, que ens expliqui quina és la seva casuística i nosaltres ens adaptem a cada situació. Cada persona és un món i cada persona té les seves necessitats. Per tant, nosaltres ens adaptem sempre a la situació real. Després, tot i que pot ser una activitat que representa un cert risc, donem absoluta garantia de que totes les persones que participen en això són persones que estan preparades amb experiència i coneixements. I a partir d'aquí, jo l'únic que puc fer és que puguin entrar a la web, que ens puguin trucar, que ens enviïn un correu electrònic, tenim una xerrada i és una oportunitat més per fer alguna cosa, que potser semblava que no seria capaç de fer. Mm-hmm. I és que no puc dir, perquè la satisfacció de tot això per mi és altíssima, saps?
Doncs, amics, aquí queden aquestes paraules del Francesc Bartrina, vicepresident i fundador i un dels fundadors d'ACBEA, aquesta associació catalana de busseig emocional i adaptat. Repetim aquesta plana web, si us hi voleu adreçar, ACBEA, amb B alta, ACBEA.org. I aquí trobareu els mecanismes per entrar en contacte directament amb ells. Francesc Bartrina, ha estat un plaer. Gràcies per ser amb nosaltres, enhorabona i felicitats per aquesta tasca.
Moltes gràcies per trucar.
Gràcies, fins una altra. Francesc Bartrina, primer protagonista, arriba el temps, previsió meteorològica. Sembla, per cert, que s'està complicant el temps meteorològicament parlant. Es complica, naturalment, qüestions normals en aquesta època de l'any que estem ja a l'hivern. Les temperatures baixen, per tant, avui també, al llarg del programa, us parlarem d'una interessant sortida i iniciativa per practicar submarinisme sota el gel. Tornem tot seguit.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Hola, bon dia. Canvi de temps important aquest cap de setmana. Ja aquest dissabte, vents de tramuntana a la Costa Brava, vents de gregal a la costa central, que amb el pas de les hores s'han d'anar reforçant i giraran demà cap al nord-est i cap a l'est. Tindrem temporal marítim avui amb forta maror a la Costa Brava, maror a la costa central i a la costa sud del país, tot i que cap aquesta tarda pot haver-hi momentàniament entrada de vent del sud-est i del sud-oest a la costa central, però serà durant poca estona, perquè ràpidament i ja de cara aquesta nit i matinada també aquí entraria el vent del nord-est. Demà diumenge, un dia marcat per la inestabilitat a tot Catalunya, precipitacions fortes ventades a la costa, com dèiem, vents de l'est al nord-est, i neu a cotes baixes. La neu que avui estarà present al voltant dels 800 metres, sobretot cap al nord de Catalunya, de cara demà pot baixar fins als 500 metres, i de cara a dilluns, demà passat, encara baixar de cota. Pel que fa a la temperatura de l'aigua del mar, es troba situada al voltant dels gairebé 15 graus, però baixarà de cara els propers dies.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà. Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
A tota costa.
Bueno, lo decíamos en nuestro sumario de programa hoy también, y yo creo que la temporada y las temperaturas básicamente también invitan a comentar y explicar las características del buceo bajo el hielo. Ya sabéis que hay una de las zonas en España que se practica con mayor regularidad, por la tradición, por la zona, también por las facilidades que conlleva practicar buceo bajo el hielo en Panticosa. Hoy queremos hacerlo a través de los centros de buceo Zoea, que por cierto tienen previsto a finales de este mes de enero pues organizar una salida de unos días prácticamente para bucear en ese lago de Panticosa. Bueno, pues de todo ello, de las características, de cómo es el buceo bajo el hielo, qué particularidades tiene, que hay que tener en cuenta, porque desde luego estamos ante una tipología de buceo muy diferente, ¿no?, a la que probablemente todos conozcáis. Pues lo hacemos con Juan Pablo Camblor. Juan Pablo es el director de los centros Zoea. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Miguel.
Bienvenido y gracias por acompañarnos, ¿eh?
Muchas gracias a ti también.
Bueno, cuéntanos un poco, porque, bueno, que, de hecho me parece que es el sexto año ya que desarrolláis esa actividad, ¿no?
Pues sí, es una actividad que tenemos ya la costumbre de hacer y que es interesante porque nos permite, oye, convocar a la gente en un momento donde se suele bucear poco. Sobre todo aquí en nuestras latitudes, que llega el frío y la gente deja de bucear, y sin embargo, animando a la gente a una experiencia como esta, una aventura, porque no es ni más ni menos que una gran aventura, para ir a bucear bajo el hielo, pues conseguimos que la gente se anime y que disfrute un montón, que es una actividad que no van a olvidar nunca y que supone pues un disfrute enorme, la verdad.
Uh-huh. La verdad es que vuestra entidad, vuestros centros de buceo, Zoea, son muy activos en el sentido de organizar, tipología de buceo muy diferente, ¿no? No paráis de organizar cuestiones, todas ellas vinculadas con esta actividad deportiva. Bueno, el buceo en Panticosa, yo decía que la zona facilita mucho la gestión, ¿no?
Sí, tienes razón. Es verdad, Panticosa, primero es un sitio preciosísimo. Panticosa es un pueblo que luego tiene una localidad un poco más arriba, a una altitud mayor, que se llama Baños de Panticosa, donde hay un balneario muy famoso y donde hay también un refugio de montaña estupendamente equipado, que es el refugio Casa de Piedra, donde nos alojamos. Entonces se puede acceder en coche, bárbaro, puedes dejar el material muy cerca de la zona de buceo y luego puedes alojarte en estos refugios de montaña que son estupendos y que nos permiten luego pues disfrutar de también unas veladas muy divertidas en ese entorno, porque el que no haya ido a estos paisajes de Huesca totalmente helados, nevados, que son absolutamente de película, rodeados de todos los picos de más de 3.000 metros que hay allí, pues no sabe la maravilla de paisaje de montaña que es. Pues es verdad que a Baños de Panticosa, este embalse, se puede acceder con cierta facilidad y luego pues uno se va a alojar en un sitio pues muy agradable, que son estos refugios de montaña. Amén del que quiera alojarse en el balneario, que por supuesto es súper agradable y se puede hacer también.
Uh-huh. Exactamente, el balneario de Panticosa. Bueno, decíamos que la zona facilita mucho la gestión porque estamos ante una tipología de buceo de una cierta complejidad, sobre todo con el tema de del equipo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se desarrolla. Además, tenéis este producto, creo que es a finales de este mes de enero, ¿no? Que vais a hacer dos o tres días, ¿no?, a esa zona.
Sí, bueno, la salida es el último fin de semana de enero, sí. Pero realmente para preparar a todos los participantes llevamos unos cuantos semanas ya trabajando esta salida, pues para ir llegando ya con la gente preparada para esta actividad. Es verdad que es un buceo bastante peculiar y se puede decir que es un deporte, vamos, una actividad extrema dentro del buceo, puesto que, oye, vas a estar sometido a unas temperaturas inusuales que tienen implicaciones de todo tipo, tanto fisiológicas como de equipo, el material que vayas a necesitar. Por tanto, es una actividad que hay que preparar, tanto el material, las configuraciones y los equipos de buceo que llevamos tienen que ser específicos para aguas frías y con configuraciones diseñadas para este tipo de buceo. El equipamiento de cada buceador es muy importante, por supuesto, traje seco, y el que no haya tenido entrenamiento en traje seco, pues en estas semanas hemos aprovechado para formar a los participantes en el uso del traje seco y que poco a poco vayamos preparándoles para la actividad. Es decir, que hay que contar con toda una serie de consideraciones que en otros tipos de buceo no existe.
Sí, efectivamente. ¿Hay algún tipo de consideración médica? Quiero decir que antes de practicar buceo bajo el hielo, no sé si tenemos que intensificar quizá un certificado médico, una revisión médica, que siempre es recomendable hacer, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, como es una actividad que organizamos dentro de un curso de formación, pedimos que todos los participantes tengan un certificado médico con una antigüedad máxima de un año. Pero es verdad que, oye, uno tiene que estar en buena forma y también tiene que prepararse bien físicamente durante estos días, hidratarse bien, comer bien, descansar bien. Todas estas cuestiones son importantes porque son una actividad exigente para el participante, la verdad. Uh-huh. O sea, que es verdad que hace falta también, pues hay cierta visualización de la actividad para saber en qué situación vas a desarrollar el buceo y estar preparado para, pues en fin, para las condiciones que vas a tener que soportar.
¿Hay que duplicar elementos de equipación? Lo digo por solventar algún problemilla que pueda aparecer en esa inmersión.
Claro. Todo tipo de buceo que no te permita el acceso a la superficie directa, por ejemplo, el buceo bajo hielo o el buceo en cavernas, o también el buceo de alta profundidad en el que dispones de un techo virtual, no es un techo físico, pero tampoco podrías ascender directamente, pues es obligatorio utilizar equipos redundantes. Quiere decir que todos los elementos de tu material, de tu equipo personal, van por duplicado. Tu regulador es un elemento importante y tiene que estar duplicado. Por tanto, se utilizan bien bibotellas, dos botellas, cada una con su grifo, o al menos botellas grandes con doble grifería, para que tú puedas instalar dos reguladores independientes, de manera que lleves este elemento del equipo por duplicado. Por supuesto, la linterna, el equipo de corte, pues algún cuchillo, algún cortacabos, todos estos materiales que en algunas ocasiones pues lo podemos olvidar, pues en un tipo de buceo como este es esencial y hay que equiparse adecuadamente pues para estar preparado para cualquier eventualidad, como tú bien dices.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos, Juan Pablo, a partir de aquí estamos en Panticosa ya con todo el equipo. Por cierto, ¿ese equipo lo proporcionáis vosotros, lo podéis proporcionar vosotros o lo tiene que llevar cada uno de los buceadores?
Bueno, esto, como comprenderás, es un despliegue de infraestructura bastante grande. Nosotros proporcionamos todo el material. Muchos de los participantes tienen su propio traje seco y algunos tienen su equipo completo de reguladores, pero si no, los proporcionamos nosotros. Proporcionamos doble regulador para todo el mundo y, por supuesto, traje seco para el que no lo tenga, aunque tiene que ir preparado para utilizarlo ya en estas semanas atrás, como te digo. Pero al margen del equipo personal, hay que trasladar todo un equipo comunitario muy importante, porque en esta situación vamos a necesitar unas carpas donde los buceadores puedan primero montar sus equipos y preparar las configuraciones, pero también que sean calientes, que estén con calefacción, que estén preparadas, secas, herméticas y con calor suficiente como para poder equiparse, o en el caso poco probable de que haya alguien pues que se le inunde el traje o que tenga cualquier tipo de situación de hipotermia, para poder actuar con seguridad. Entonces, tenemos que trasladar carpas, tenemos que trasladar calefacción, tenemos que trasladar comida, tenemos que trasladar compresor, tenemos que trasladar un montón de botellas, plomos y pues toda una parafernalia que al final es divertido porque todo el mundo participa en su instalación y es, como te decía, pues una aventura en la nieve y en el hielo.
Uh-huh. A partir de aquí estamos equipados, estamos ya en la zona de inmersión, en ese lago, y hacéis un agujero con una sierra mecánica, una motosierra, creo que este es el procedimiento, en forma de triángulo, ¿no? ¿Por qué esa forma?
Correcto. Pues mira, esta forma es la preferida, porque si uno cayese en uno de estos orificios en el hielo y fuese, imagínate, pues de forma circular, tendría mucho más difícil volver a salir a la superficie por sus propios medios. Mientras que un triángulo te permite apoyarte con los codos en un ángulo y salir con más facilidad. Uh-huh. También es una manera, oye, de cortar recto, ¿no? Porque es mucho más fácil que cortar en curva, ¿no? Pero es verdad que todo lo que es la preparación de este hueco para entrar en el agua, pues es otra aventura muy divertida. Hay que cortarlo con una motosierra, como bien dices, y preparar la zona. Es importante mantener las medidas de seguridad durante todo este procedimiento, porque puede, oye, haber gente caminando por el hielo, hay que contar con el grosor de la capa de hielo, saber si es suficientemente segura.
¿Aproximadamente qué grosor os encontráis en esta época del año de enero? Ahora está haciendo frío, ¿eh? Quiero decir que...
Sí, va haciendo frío y se va engordando esta capa. Es muy curioso cómo se forman estas capas de hielo en las láminas de agua, porque depende mucho de las condiciones atmosféricas y climáticas que ha habido durante los días precedentes para ver el tipo y calidad de hielo que se forma. Porque hay hielo blanco, que tiene mucho aire, que no es tan denso. Luego hay hielo totalmente transparente, que está formado por cristal sin nada de aire en el interior, y es un material mucho más duro, mucho más denso. Y muchas veces estas capas se alternan. Puedes encontrarte grosores de un palmo de espesor, formados por capas de distintas calidades, pues por estos fenómenos que te digo. Es interesante también, y lo contamos durante estos días que estamos allí, pues la formación del hielo, estos mecanismos de formación del hierro y del hielo y estas distintas apariencias que tiene el hielo son importantes también para conocer la seguridad de la zona.
Sin duda. Bueno, a partir de aquí nos introducimos en el agua, que por cierto, ¿aproximadamente a qué temperatura la tenéis? ¿Un par de grados?
Estará pues entre 2 y 4 grados.
2 y 4 grados. Y bueno, yo la verdad, te soy sincero, no he practicado esa actividad deportiva y siempre tengo muchísima curiosidad por hacerlo, pero quien lo ha practicado, quien dice que lo ha hecho, realmente lo comenta como algo, realmente una experiencia a vivir, ¿no? Los contraluces, sobre todo.
Sí, bueno, es realmente algo que no se te olvida, porque también todo lo que es la actividad previa y el entorno donde se hace, pues es muy impactante. Es verdad que es una actividad que no sueles ver grandes paisajes ni fauna prácticamente. Sin embargo, es verdad que tienes unas sensaciones nuevas que no se suelen tener durante el buceo por estas juegos de luces que tú comentas, que es verdad, y también por esa sensación de aventura tan intensa, de encontrarte sumergido bajo una capa de hielo tan potente y con las condiciones de estrés inevitables que conllevan estar en un agua tan fría. Date cuenta que este agua es el agua que sale de la nevera. El agua de la nevera generalmente, pues cuando está bien fría, pues esa es la temperatura mínima que nos vamos a encontrar. Uh-huh. Entonces, todas estas situaciones se suman para hacer de esto una experiencia inolvidable, la verdad. Uh-huh. Por supuesto, se bucea con muchísima seguridad, porque todos vamos amarrados a una línea de vida que está conectada con otros buceadores que en superficie dan seguridad. Los llamamos tenders, que son los buceadores que están con la línea de vida en la mano y teniendo información de lo que está pasando bajo el agua. Los buceadores que están debajo van amarrados a esta línea de vida y van en pequeños grupos de dos buceadores y un instructor que hacen recorridos bajo la superficie que no pueden exceder a los 40 metros sumando la profundidad y la longitud. Esas son limitaciones del programa que hace que sea, pues oye, una actividad totalmente segura, a pesar de que son condiciones muy, muy, muy exigentes y que generan, indudablemente, mucho estrés. Uh-huh.
Bueno, pues amigos, hoy queríamos acercarnos a esa práctica segura, pero desde luego con un impacto de adrenalina, sin duda, importantísimo, ¿no? Merece la pena practicarlo. Ya sabéis que el Centro COEA organiza un fin de semana, el último fin de semana de este mes de enero. Si os queréis apuntar, ya sabéis que podéis hacerlo a través de su página web, en la que vais a encontrar más información. Será en Panticosa, y estas son las características de un buceo muy particular, sobre todo con prudencia y sentido común, y dejarse llevar, naturalmente, por las personas como Juan Pablo Camblor, que tú lideras el grupo, ¿no?
Bueno, yo soy instructor trainer de esta especialidad,
sí.
De tal manera que puedo formar tanto a buceadores como a instructores de esta especialidad. Entonces, pues, se puede decir que lidero la actividad desde el punto de vista de la formación, aunque hace falta mucha gente alrededor y, en fin, somos varios instructores los que acompañamos a los alumnos y participantes, pues para que todo el mundo esté bien atendido y las dudas que puedan surgir, oye, pues uno tenga cerca a alguien que tenga experiencia y que te pueda, pues oye, comentar cómo se debe utilizar un regulador, debo respirar antes o después de entrar en el agua, puedo mojarlo, qué hago con la máscara, la dejo al aire libre, la guardo, cuándo me pongo el traje, pequeños detalles que luego en la práctica hace falta que, en fin, tener asesoría cercana.
Efectivamente. Bueno, pues que lo paséis bien y, repito, con muchísima prudencia y sentido común en ese buceo bajo el hielo en el último fin de semana de enero en Panticosa. Juan Pablo Gambler, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta otra.
Gracias, Miguel. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta otra.
Todas las semanas, bucea con nosotros. Arrenca el Mediterranean Diving Show 2020. Jornades tècniques, grans marques, les millors equipacions, les darreres tecnologies submarines, piscina climatitzada i un munt d'activitats paral·leles. Viu la gran passarel·la amb totes les novetats de les grans marques. El 14, 15 i 16 de febrer, 21a edició del Mediterranean Diving Show, la fira de referència de les activitats subaquàtiques, el Saló del Submarinisme a Fira de Cornellà.
A tota costa.
Edició 879 d'avui dissabte 18 de gener, que com dèiem en el nostre sumari, avui també parlaríem, la setmana passada recordareu que parlàvem de les tradicions marineres a nivell gastronòmic, que tenien a la localitat de Sant Feliu de Guíxols. Ara ja estan fent doncs també una època de les garotes, dels orissos, anomenats també a diferents parts de Catalunya d'una manera o una altra, no? Parlàvem de les tradicions marineres d'aquesta zona del Baix Empordà, en aquest cas, i avui us volem també doncs, traduir la realitat d'un restaurant molt interessant situat a Alcanar, a les cases d'Alcanar, al restaurant Casa Ramon, amb unes tradicions marineres també d'aquesta zona del sud de Catalunya molt marcada, tenen una història molt bonica i a més us hem buscat un restaurant, sabeu que sempre que parlem d'aquesta localitat ens agrada parlar d'aquesta referència gastronòmica que s'està realment fent cada cop més coneguda. Estem a la tercera generació, ja, un restaurant que va arrencar la seva història l'any 1951. Per tant, tenim un aval de temps que ja ens marca la qualitat de la cuina que desenvolupen. Avui en parlem, i sobretot amb aquests plats de tradició marinera, que és certament molt interessant, que ens explicarà la seva propietària, que és la Maribel Fibla. A la que estem encantats de saludar aquest matí de dissabte. Maribel, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu, de tradicions marineres, en saps un munt, Jo crec que, en fi, tots els anys d'experiència d'aquesta tradició, que encara es manté, en el vostre restaurant.
Sí, nosaltres ara, com que jo ja ho he viscut, petita i no tan petita, llavors encara ho continuem mantenint, les tradicions que es feien antigament els avis quan anaven a fer el dinar, diguem-hi, de la barca.
Sí. Als amics que ens sintonitzeu des de qualsevol punt de Catalunya, terres andorranes, si algun, en alguna ocasió heu d'anar en aquesta localitat de les Cases d'Alcanar, quedeu-vos amb aquest nom, Restaurant Casa Ramon. Restaurant Casa Ramon, perquè realment us sorprendrà i sabreu la, i coneixereu la verdadera essència d'aquesta cuina, d'aquesta zona. Sempre ha estat la mateixa, no? Des de l'any que va començar el restaurant, des del 51, sempre heu estat dedicats al peix, al marisc, als arrossos, als suquets, etc. No?
Sempre, sempre, sempre. Des de sempre les tradicions d'aquí les mantenim i sempre pots afegir alguna cosa més, que ara pots sempre fer una mica més d'innovació, però el que és el d'abans que antigament se feia, això ho continuem mantenint igualment, sí, tots els plats.
Quins serien els plats que voldries destacar d'aquests que van néixer, en molts casos, amb una barca de, amb una embarcació de pescadors, no?
Sí. Bé, el que es feia a les barques quan ells anaven i es feien el dinar de la barca, el que es feia era, el diem el típic arròs sejat, els arrossos, perquè aquí a la nostra zona, doncs clar, l'arròs el teníem molt prop, i el que fem és l'arròs. Però clar, l'arròs havia de ser en algo d'algo més, no? I llavors era el peix que ells agafaven, que era més, doncs, més la morralla, o el peix que antigament s'agafava també més. Llavors ells feien el peix primer, val? La cassola amb el peix, les patates, i feien la picada de l'allioli. L'allioli se menjava amb el peix. I de segon d'aquell caldo que ells traïen, se menjaven l'arròs, que és l'arròs sejat, que nosaltres diem, o hi ha molta gent a molts de llocs que diuen arròs a banda.
A banda, que és aquell que és molt finet, no?
Molt finet, està tostadet, té una textura més dureta, està més dorat, perquè està tostat. I llavors és a part del peix, sempre es menja l'arròs sol, perquè primer es menjava el peix, i ara contínuament igual, i després se menja l'arròs. Això és el que es feia antigament a les barques. I si no menjaven arròs, doncs ja era el suquet de peix, que ja era la patata també, amb el peix, amb la picadeta, vull dir, també. Això era el que es feia més típic a les barques dels pescadors d'aquí de la nostra zona.
Que ells ho feien, efectivament, amb el peix que deies tu, no? La sí. Morralla, el peix que no tenia valor, però és molt curiós que restaurants d'arreu de Catalunya, ara aquest peix que històricament no se li ha donat valor econòmic, l'estan introduint de nou a les cuines i estan trobant verdaderes sorpreses amb peixos que se'ls ha, entre cometes, maltractat, no? Des d'un punt de vista, sí, se'ls ha menyspreat, sí, però que ara donen rentabilitats molt importants, no? A la cuina, sí, també, no?
Sí, este peix nosaltres pues, el fem més pel caldo i per deixar un bon fumet i que doni substància, no? Però el que tu has dit, sí, se fa molt també en moltes cuines, se prepara d'una manera i li dona el valor que tu has dit.
Per exemple, tu sabràs, la galera, no? Les galeres que, per cert, vosaltres en feu també jornades, ara properament, jornades de la galera. Antigament la galera s'utilitzava per fer brous, bàsicament, no?
Sí, va fer brou i la majoria que eren més petites o no eren tan plenes es tiraven altra vegada, vull dir, es feia això. I en canvi ara, doncs no. Ara té la galera, doncs, per exemple, per fer l'arròs, fas un arròs en galeres i li fiques quatre carxofes, que també és el temps, i quasi poca cosa més, i et sortirà un arròs boníssim només amb la galera.
Sí, sí, certament.
Té
certament
molt de sabor.
Amics, avui descobrint les tradicions marineres amb la Maribel Fibla, és un plaer, és un privilegi, doncs, poder mantenir aquestes tradicions arreu de Catalunya, en aquesta zona de les Cases d'Alcanar també, naturalment, aquest restaurant, Casa Ramon, doncs, segueix mantenint aquests plats tradicionals. Si voleu, doncs, assistir en aquest espectacle gastronòmic que us oferirà el Casa Ramon, no ho dubteu, Reserveu la vostra taula, sempre és bo fer-ho al 977-73-70-27. 977-73-70-27, Aquesta cuina marinera, com aquest plat que ens acaba d'explicar, aquests suquets, però naturalment no podem oblidar també, doncs, els peixos, el marisc, molt tradicional també d'aquesta zona, Maribel.
Sí, en aquesta zona també tenim el llangostí d'aquí, que el llangostí de la nostra zona, pues, també és un llangostí molt bo.
I tant, sí, i tant.
A part de moltes coses més, claro està. Sí.
De fet, del llangostí també en feu unes jornades, no? Crec que són entrades ja més a l'estiu, no?
Que em sembla entre maig i juny.
Sí,
sembla
exacte.
Que se'n va més al mes de juny. Fem les jornades de llangostí, que llavors és el llangostí de trasmall.
Sí.
És el llangostí que tenim tot l'any, però hi ha un tipus de pesquera, que és el de trasmall, i és quan es comença el llagostí de l'estiu, que llavors és el mes de juny.
Sí, sí. Però efectivament, que quedi clar que el llagostí d'aquesta zona té molta popularitat i durant tot l'any, i és que sempre és un element que forma i que configura una de les parts de les vostres mariscades, no?, el llagostí d'aquí, sí, de la zona de d'Alcanar, no?
Sí. El llagostí, sí, sí. Correcte, sí.
A part d'aquest llagostí, què més hi poseu en aquestes mariscades fantàstiques que fem?
Bueno, llavors aquí tenim les navalles, que són una navalla que és molt bona, també que és d'aquí del Delta. Estan els ostrons, hi ha les espardenyes, també en tenim, no en tanta quantitat, perquè són les barques ja que van més a dintre, més a fons, i però si quan també hi haguen, doncs també escamarlans també en tenim, escamarlà. El musclo, quan és la temporada, ara no a l'hivern no, però a l'estiu el musclo d'aquí també és molt acceptat, és un musclo molt bo. Almeja també en tenim, vull dir que els pols d'aquí, nosaltres fiquéssim molt el pol, perquè parlem dels arrossos, però tu fiquessis una mica de pol per un arròs i et quedarà un arròs boníssim. Fas una paella normal i li fiques quatre trossos de pol, o cinc o sis, el que sigui la quantitat de l'arròs,
sí,
i quedarà un arròs boníssim en el pol, que també sempre és que molts aquí. En fi, el xipiró, és que tenim...
De tot, Teniu de tot.
Tenim bastant variat aquí la nostra zona.
Home, la veritat és que la gastronomia d'aquesta zona, Maribel, fa que molta gent es traslladi en aquestes terres de les cases d'Alcanar. És un dels arguments que va molt lligat, va molt de la mà, no?, en aquest argumentari turístic, podríem dir-ho així, no? El restaurant Casa Ramon, avui present en aquests micròfons de Ràdio Estel Catalunya i Andorra, parlant d'aquestes tradicions, i no podem oblidar, ja per acabar, Maribel, la tradició que també teniu en els arrossos, no? Abans es parlaves del que t'arròs a banda, d'aquest plat emblemàtic,
sí,
però vosaltres d'arròs, home, teniu el Delta aquí al costat, de manera que només faltaria, no? Forma part indiscutible de la tradició, vida, filosofia, etc. No? Teniu moltes classes d'arrossos al vostre restaurant?
Sí. Devem tindre pues, 10 o 12 tipus d'arrossos.
I sempre amb productes estacionals, també? Perquè en molts casos també barregeu l'horta, la carn, el peix...
Sí, clar. Bueno, nosaltres la carn no la mesquem tant. Los fem més tota base de peix. Llavors la verdura sí. A més, verdura sí que mesquem més. I és l'all tendre o la carxofa d'aquí, la zona que tenim també. És una carxofa molt bona, que la tenim aquí al costat, al prop. I llavors la carxofa és una verdura que deixa l'arròs també molt gustós i molt bo. I llavors és que podria fer galeres, en pol, en llangostí i carxofa, la pots fer en gamba roja, en llamantol, les llangostes que tenim d'aquí de les Columbretes, quan ara fan veda, però a l'estiu,
sí,
un arròs de llangosta, d'aquí, d'estes salvatges de les Columbretes, pues, te deixa un arròs espectacular.
No fa massa... No fa pas massa, ens deia un important gastrònom, que la llagosta que té per sobre de la gallega i la del Cantàbric, això va per opinions, no? Però ell deia la millor llagosta que hi ha, efectivament, la de les Columbrets, les filles Columbrets.
Sí, sí. Però ara perquè fan veda, sempre hi ha alguna de salvatge que vagi solta, que no pot ningú si van a pescar que es pugui agafar-se, però quan van especialment a poder-les agafar és els 6 mesos de l'estiu, i es comencen a l'abril, fins al setembre.
Sí, sí.
I llavors, si n'hi ha, que ells van a pescar, hi ha 3 o 4 barques d'aquí que hi van a pescar, llavors un arròs de llangosta, pues, molt bo.
Que verdaderament...
L'arròs d'escamarlans, l'arròs de maris, l'arròs d'espardenyes... Vull dir, és que tens infinitat en l'arròs per poder treballar el que vulguis.
Doncs aquí teniu aquestes tradicions marineres. Nosaltres doncs, també avui volíem contrastar-la, no?, amb aquesta tradició marinera del Baix Empordà. De la passada setmana doncs, hem anat cap a les cases d'Alcanar també per conèixer doncs, plats, en molts casos que van néixer d'antics pescadors que feien doncs, aquests suquets a les barques. Doncs, ara tot això s'ha traslladat en el sector de la restauració. Molt interessant. Al carrer Lepanto, número 16 d'Alcanar, de les cases d'Alcanar, aquí teniu aquest restaurant, Casa Ramon. Reserveu la vostra taula al 977-73-70-27. Aquí podeu fer efectiva la vostra reserva. Tercera generació que porta i tira endavant amb aquesta il·lusió que ens marca i que ens transmet amb les seves paraules la Maribel Fible. Ha estat un plaer, com sempre, saludar-te, Maribel. Gràcies per la teva amabilitat.
Igualment, bon dia.
Gràcies i molt bon dia. Fins una altra.
Adéu.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Around the world... Doncs coneixent aquestes tradicions marineres gastronòmicament parlant, des de les cases d'Alcanar, des d'aquest restaurant Casa Ramon, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa, amb una temàtica que ja ens convida a obrir Trotamundos, una finestra oberta absolutament a la gastronomia, enologia i turisme. En aquesta mateixa sintonia, us hi esperem fins ara mateix. Tornem. Paris, or even London Town.